de la Diada de Sant Úrsula que viurem amb intensitat a RAC+1.
Castells a RAC1. 10 anys.
Amb la col·laboració de Repsol.
Són 9:15. Bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dilluns 17 d'octubre, segurament no és la notícia més important del dia ni la que ha cridat més l'atenció, però per molta gent aquesta que direm ara és la preocupació més important i la que els ocupa els pensaments les 24 hores del dia. Les entitats socials alerten que aquest 2022 pot ser pèssim pel que fa als nivells de pobresa. Avui la taula del tercer sector, que agrupa 3.000 entitats socials, ha avisat que la crisi actual és fins i tot pitjor que la del 2008, és a dir, l'any de la gran crisi econòmica d'ara fa 14 anys. Ara mateix, la taxa de pobresa és del 26%. Això suposa prop de 2 milions de persones a Catalunya, de les quals gairebé 700.000 ho estan en una situació greu. I el més preocupant és que en els últims 10 anys la taxa no ha baixat mai per sota del 20%. Una dada que fa pensar que aquesta pobresa s'ha estancat i cronificat. Des del tercer sector alerten, a més, que les ajudes són del tot insuficients. Ara mateix, només 173.000 persones reben la renda garantida de ciutadania que gestiona la Generalitat i prop de 87.000 l'ingrés mínim vital que depèn de l'Estat. Per tant, estem parlant de prop de 2 milions de persones en situació de pobresa i exclusió, però de només 250.000 que reben aquests ajuts, una dada clarament insuficient. És per això que entitats com el Banc dels Aliments, amb qui parlarem en temps de tertúlia, ja fa temps que alerten d'un augment molt significatiu dels usuaris. I el problema és que la pobresa persisteix i es traspassa, és a dir, té efectes en els fills d'aquestes famílies que ara viuen situacions complicades. Moltes vegades amb efectes directes en l'alimentació, que els poden acabar passant factura per tota la vida, però també amb la seva socialització, amb la possibilitat de fer activitats fora de l'escola o també de poder continuar els estudis. Per això cal posar-hi remei, perquè un 26% de la població no pot passar desapercebuda. Ara passen gairebé 3 minuts de 9:15, abans de sopeu de saber que... Cal fins avui comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, s'acomiada amb resignació i deixant un encàrrec al Departament d'Interior. En una carta que ha enviat a tots els agents del cos, parla de mesquinesa i els demana que mantinguin la neutralitat política. Això després que aquest matí el conseller Joan Ignasi Elena l'hagi destituït. Col·loca el fins ara número 2 al capdavant dels Mossos, Benet Íñigo.
La carta que Estela ha enviat aquesta tarda subratlla l'esperit de servei de tots els policies i els demana que segueixin arrelats a la terra, però també deixa dos missatges clarament dirigits als que l'han destituït. D'una banda, defensa la neutralitat política davant els rumors que darrere aquesta maniobra d'avui hi ha en realitat la voluntat de controlar políticament el cos a través del fins ara número 2, Eduard Sallent, i també demana als agents que s'aïllin del soroll mediàtic i la mesquinesa, que és així com defineix el que acaba de passar al cos. Fonts d'Interior, en canvi, justifiquen el relleu acusant Estela de tenir un lideratge personalista i de voler frenar la feminització del cos, que és un objectiu prioritari. Un intercanvi de retrets que és el final d'una relació que s'ha erosionat molt ràpid. De fet, només fa 9 mesos que l'actual cúpula d'Interior va nomenar Estela com a cap del cos.
De fet, Interior volia que Estela dimitís, però ell s'ha negat a fer-ho. Com li han comunicat i com quedarà el cos, Benet?
La destitució s'ha comunicat a Estela aquest matí en una reunió al departament. Ha estat tensa. La decisió estava presa des que el comissari Interior se l'estinguessin pel nomenament de nous comissaris. Estela era partidari d'ascendir-ne uns i la conselleria uns altres. Des de llavors, Interior esperava que tirés la tovallola, però Estela sap que tenia el suport de la majoria de comandaments del cos i no ha volgut dimitir. Si l'havien de fer fora, que fossin ells. I així ha estat. Estela passarà ara a liderar la regió policial de Ponent i el comissari en cap en funcions és Eduard Sallent. Però serà breu. Quan els 6 nous comissaris acabin el procés, Interior aprovarà una nova estructura del cos i la intenció és situar al capdavant per primer cop una dona. Però 3 mesos a Mossos es fan molt llargs i acabi com acabi aquest procés, els sindicats del cos ja han titllat de lamentable i pèssima la imatge que s'ha donat amb maniobres com la d'avui.
Doncs bé, l'exconseller d'Interior, Miquel Samper, denuncia intromissions polítiques dins el cos dels Mossos. Samper diu que ja fa massa temps que hi ha agents que estan posant traves a investigacions que afecten polítics catalans. L'exconseller ha explicat al Monarracú que aquest és el principal problema del cos.
Per què un número important de comissaris denuncien la ingerència en la investigació criminal? A mi això em preocupa molt. I no m'agradaria que també ho normalitzéssim, com el fet de normalitzar l'existència de Vox o de les actuacions del comissari Villarejo, i que en parléssim molt, i que en canvi no en parlem de que tenim aquí mandos que estan obstruint la investigació dels molts policies que ho estan fent de sina per intentar esbrinar realment les coses que han passat en aquest país.
Tal com hem avançat a RAC1, Joan Ignasi Elena compareixerà al Parlament per explicar aquests canvis. Ho farà a petició pròpia després que l'oposició li hagi demanat explicacions. El PSC, els Comuns i el Partit Popular exigeixen que s'acabi la politització dels Mossos i Junts lamenta que tot plegat perjudica la imatge del cos, Sílvia Solanes.
Al ple d'aquesta setmana, el conseller Elena es veurà obligat a respondre sobre els canvis dels Mossos. Caldrà veure si el PSC i els Comuns ja en tenen prou. Així n'han parlat avui els seus portaveus, Elia Tortolero i Joan Mena.
Les ingerències polítiques del cos de Mossos d'Esquadra són inadmissibles. Demanem, doncs, al conseller Elena que aturi aquesta manipulació i assumeixi responsabilitats polítiques.
El que estem evidenciant són com les batalles que es van produir entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan afectant fins i tot a la cúpula dels Mossos.
Junts són crítics, però amb la boca petita, Josep Rius posa el focus sobre Elena.
I el seu màxim responsable és el conseller Elena, i per tant, doncs considerem que no hi tenim cap responsabilitat. El que considerem que hi ha una gran irresponsabilitat és amb la situació d'inestabilitat que s'està generant.
Mentrestant, des d'Esquerra, la portaveu Marta Vilalta evitava fer autocrítica.
Entenem que totes les decisions responen a prendre la decisió millor, doncs per poder seguir servint millor el país.
Qui segur que no tindrà prou amb el que pugui dir Elena, el ple és el PP, que s'hi afegeix i ja demana la compareixença urgent del conseller en Comissió d'Interior.
8:37, la crisi al capdavant dels Mossos, que arriba just 10 dies després del trencament del govern a Catalunya. I amb aquest escenari, el PSC és el gran beneficiat del divorci entre Esquerra i Junts. Així ho assenyala l'enquesta del GESOP, que publica avui el periòdico. És la primera des de la crisi de govern. La majoria d'encastats culpen Junts del trencament, Pep Tormos.
Si ara es fessin eleccions al Parlament, els socialistes s'enfilarien fins als 37 o 38 escons. Són 4 o 5 més que ara. Esquerra es mantindria igual, amb 33 escons o un menys, i Junts recularia dels 32 als 29 o 30. La CUP i el PP en tindrien una desena, i Vox i els Comuns uns 8 cadascun. Ciutadans desapareixeria del mapa. Pere Aragonès és el líder que aprova, l'únic amb un 5 pelat i el preferit per ser president. El 40% d'encastats creuen que Junts és el responsable de la ruptura, un 24% pensen que és culpa de tots dos i un 19% assenyalen Esquerra. D'altra banda, un 60% opinen que la crisi no és el final del procés.
Això a Catalunya, però tot l'estat, el 6 dispara les expectatives de vot del PSOE i el situa 4 punts per sobre del PP. A més, la coalició dels socialistes i Podem quedaria amb un 45% dels vots, enllindada la majoria absoluta en escons. Segons el baròmetre, l'efecte Feijóo hauria tocat sostre. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si el PSOE guanya 3 punts i mig de cop en un sol mes, és gairebé inèdit que passi això en tan poc espai de temps. Si ara hi haguessin eleccions, Pedro Sánchez les guanyaria amb un 32,7% dels vots, Feijóo un 28,7%, per darrere Podem, que es manté per sota del 13%, i Vox perd un punt i mig, baixant fins al 8,8. De confirmar-se amb aquests percentatges, PSOE i Podem fregarien la majoria absoluta en escons. Actualment en tenen 155 amb el 41% dels vots i arribarien a sumar el 45%.
I encara parlant del CIS, què diuen d'unes eleccions generals a Catalunya, Jordi?
Doncs, com sempre, el CIS no està territorialitzat, no dona dades de cada autonomia, no es pot saber el mapa electoral concret de Catalunya, amb 3 excepcions. El comportament d'Esquerra, Junts i la CUP, que només es presenten a Catalunya. Esquerra baixa 3 dècimes fins al 2,1, és un percentatge global de l'Estat. Junts en puja una, d'1,4 a 1,5, i la CUP baixa del 0,8 al 0,5%.
I a tot això, el CIS ja dona un 2,8% de vots a Ciutadans a tot l'Estat, una xifra molt residual. Avui el PP ha clavat una altra estocada al partit d'Inés Arrimadas. El fins ara líder andalús, Juan Marín, s'incorporarà a un càrrec institucional en un organisme públic, el Consell Econòmic i Social. El fitxatge l'ha promogut el president andalús, Juanma Moreno, i és l'últim d'una llarga llista de càrrecs de Ciutadans que van ocupant llocs al Partit Popular. D'altra banda, l'Audiència Provincial de Madrid ha rebutjat l'últim intent president de Mariano Rajoy per esquivar la investigació andorrana per l'Operació Catalunya. És la causa que investiga les presumptes pressions que hauria fet a la banca privada del país per aconseguir informació de polítics independentistes. D'aquesta manera, tira endavant el cas que podria seure Rajoy i a dos dels seus ministres al banc dels acusats. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz havien demanat als tribunals espanyols que bloquegessin el procés judicial obert a Andorra. Se'ls acusa d'haver amenaçat la banca privada del país per aconseguir informació bancària de la família Pujol, d'Artur Mas o d'Oriol Junqueras. La resposta de l'Audiència de Madrid, a la qual ha tingut accés RAC1, admet que la justícia s'ho hauria d'haver pensat més abans de facilitar totes les dades que demanava el país veí, però que un cop engegat el procés ja no hi ha marxa enrere. La justícia d'Andorra investiga Rajoy i els seus dos ministres per presumptes delictes de coaccions, amenaces i xantatges a les institucions del país.
Menys de 20 minuts per les 9, Meritxell Serret congela l'obertura d'una delegació de la Generalitat a Israel. Era un projecte que havia començat Victòria Alsina, la nova consellera d'Exteriors. Desfà, doncs, així els plans de la seva antecessora que va anunciar el mes passat en el viatge oficial a Jerusalem. Serret n'ha parlat avui a Ràdio 4.
És un escenari que no està del tot consolidat. Se n'havia parlat en el seu dia la consellera Alsina, però després es va aturar i, insisteixo, ara com ara, la prioritat és tenim, no?, una xarxa de delegacions molt àmplia. El que volem fer és consolidar-la.
En la mateixa entrevista, per cert, Serret no ha tingut clars els números de la seva pròpia conselleria.
El meu departament no és dels que tingui un pressupost més alt. Jo crec que està... I em permetràs els dubtes perquè hi ha hagut una remodelació, per tant hi ha una part, no?, del que havia de govern obert que ara no es manté, però jo crec que està sobre els 300 milions d'euros o menys.
Doncs tenia les dades malament, jo tenia els 94 l'any 2022.
Doncs,
vostè potser creu que està en 300?
No, potser és menys, eh?
Segons els comptes d'aquest any, el Departament d'Acció Exterior té un pressupost de 94 milions d'euros. Jaume Collboni ja és oficialment el candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona. El socialista ha estat l'únic que ha presentat els avals necessaris i el 5 de novembre el proclamaran alcaldable. Això després que els últims mesos hagin sonat noms com els de Miquel Iceta o Salvador Illa per liderar la candidatura. Si no hi ha cap entrebanc, doncs Collboni competirà per l'alcaldia de Barcelona amb Ada Colau, Ernest Maragall i possiblement amb Xavier Trias si acaba fent el pas amb Junts. Precisament l'Ajuntament de Barcelona s'haurà de mullar sobre l'amnistia i l'autodeterminació. Esquerra i Junts per Catalunya han forçat un ple extraordinari per parlar-ne. Això vol dir que els comuns i el PSC s'hauran de pronunciar sobre si aposten per un acord per l'amnistia i l'autodeterminació o no ho fan. I Santiago Abascal nega les acusacions d'antics membres de Vox que assenyalen el partit d'estar darrere de l'assalt al centre de menors estrangers no acompanyats del Masnou el 2019. Les acusacions les van fer alguns testimonis ahir als Salvados de la Sexta. Abascal avui ha respost en una entrevista a Telecinco en què ho ha negat.
No tuve el mal gusto anoche de verlo, pero nosotros hacemos actas, dejamos todo por escrito. Hay gente muy resentida. A Vox ha llegado muy buena gente, pero también han llegado arribistas. Han llegado personas que cuando no alcanzaban el poder... Se iban despotricando y se iban además donde el adversario ideológico o mediático en este caso hace todo el daño posible. Gracias a Dios que ya no están en Vox.
Abascal també assegura que denunciarà la Sexta per difamar contra Vox. I a tot això, el relleu al Consell General del Poder Judicial torna a penjar d'un fil. Un dels vocals de l'organisme ha presentat un recurs al Suprem per impugnar el nomenament de Rafael Mozo. Considera que els seus companys a la cúpula judicial no van seguir el que diu la llei i que per això el tribunal ha de prendre mesures urgents.
Venceslao Olea és el magistrat que ha presentat recurs després que dijous fos l'únic que matés un vot particular en l'elecció de Mozo. Segons el vocal dissident, els membres del Poder Judicial van desobeir la llei escollint-lo a ell pel CGPJ i a Francisco Marín per liderar el Suprem. Olea recorda que la legislació indica que el president dels jutges i el president de l'alt tribunal ha de ser el mateix i que, per tant, amb la fórmula actual no es compleix. Ara el Suprem té dos dies per decidir si accepta o no el recurs. Demà mateix es reunirà.
I encara en l'àmbit judicial, Neymar explicarà demà com va ser el seu fitxatge pel Barça. El jugador brasiler ha de declarar com a acusat al judici que vol aclarir si el club, amb Rossell i Bartomeu al capdavant, va estafar una empresa que tenia el 40% dels seus drets. A la primera sessió d'avui, per cert, Neymar, tot just, s'hi ha estat una estona, Benet Íñigo.
Primera sessió molt tècnica i amb un clar protagonista, el jutge José Manuel del Amo. Primer, perquè ha permès a Neymar i la seva família marxar perquè havien d'estar cansats.
El senyor da Silva Santos Jr. estava marcant un gol i jo estava allà en la cama. O sea, con eso lo digo todo.
De fet, Neymar podrà marxar demà després de declarar perquè té una agenda ocupada.
Realmente el que tiene mayores obligaciones, que yo entiendo, iba a decir, aunque sea del Paris Saint-Germain, es el señor Neymar da Silva Santos Jr. No quiero perjudicarle.
I la resta d'acusats, si volen, també vindran només divendres, quan han de declarar. Decisions, totes elles, totalment inusuals. Pel que fa al cas, s'ha avançat ben poc. No s'ha parlat dels contractes ni dels pagaments entre el Barça i el club brasiler Santos, sobre els quals l'empresa Dis reclama un percentatge. Demà, a més de Neymar, declararà el president del Madrid com a testimoni. Florentino Pérez explicarà el seu intent per prendre el brasiler al Barça.
I encara els jutjats Josep Maria Mainat ha retirat totes les acusacions contra Àngela Dobrovolski, totes excepte una, la de l'intent d'assassinat. Avui l'exparella del cantant de la Trinca s'ha assegut al banc dels acusats per suposadament haver-li estafat 4.000 euros cobrant uns xecs amb la firma de Mainat falsificada. Ella, però, ho nega tot, Mar Poyato.
Sí, Mainat ha declarat avui com a testimoni i després ha anunciat que es retira d'aquesta i d'altres causes menors per centrar-se en el que ell anomena el judici final, la causa contra Dobrovolski per haver intentat assassinar-lo amb una sobredosi d'insulina. Avui se l'ha jutjat per un intent d'estafa i falsificació, però ella ha negat haver falsificat la firma de Mainat i diu que tampoc va cobrar els diners. Això és el que ha dit davant de la jutgessa.
Ruego que consideren, señorías, de que tienen un trabajo de mucha responsabilidad. Yo pienso que ustedes deberían hacer prácticas en una cárcel, porque si ustedes condenan a personas a cárcel deberían saber lo que es. Y esto, la policía y ustedes me tendrían que haber protegido más de lo que me ha pasado en el trayecto de estos últimos 3 años.
La fiscalía li demana a Àngela Dobrovolski una pena de 3 anys de presó i 3.600 euros de multa per estafa i falsedat documental.
I d'altra banda, avui també s'ha posat punt final a la vista oral pel cas del parricida confés de Vilanova i la Geltrú. Demà el jurat popular es tancarà per deliberar el veredicte. L'acusat, l'Ismael, ha fet servir el torn d'última paraula per dir que és perfectament capaç de distingir entre la realitat i el deliri, Mar.
Avui ha sigut la defensa de l'Alba qui ha intentat convèncer el jurat popular que no hi ha cap prova que demostri que l'acusada va induir el parricida a matar el seu pare. A més, ha desmuntat la teoria del mòbil econòmic perquè quan va matar el seu pare, l'Ismael ja no podia accedir als comptes bancaris. L'Ismael, però, ha insistit que va ser l'Alba qui li va donar l'ordre.
Jo, por la terapia que llevo, por los conocimientos que tengo sobre la enfermedad y por lo que dijeron los tanto la psiquiatra de urgencias de San Juan de Dios como la psiquiatra de la UHPP como el señor Planchat, yo creo que reconozco perfectamente lo que es delirio, lo que en su día fue delirio y lo que es la realidad.
El jurat es tancarà demà per prendre la decisió final, un veredicte que no se sabrà fins dijous o divendres.
Passen pràcticament 3 minuts de 3 quarts de 9. Condemnen a 26 anys de presó l'home que va matar la seva parella embarassada a Granollers i que la va llançar al riu Congost.
Va passar l'any 2018. L'Audiència de Barcelona li imposa 24 anys de condemna per assassinat amb traïdoria i 2 més pel maltractament habitual a què l'exposava. Fa uns dies el jurat popular ja el va considerar culpable per unanimitat i ara el tribunal ha detallat la pena. A més dels 26 anys de presó, el jutge prohibeix a l'assassí comunicar-se amb el fill, la mare i els germans de la víctima a menys d'un quilòmetre durant 10 anys a partir del moment que surti en llibertat.
Detenen un home per haver intentat calar foc a un cotxe amb l'exparella i el fill a dins.
Va passar diumenge a la matinada a l'Ampolla, al Baix Ebre, quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, el pare i el fill, que és major d'edat, s'estaven barallant mentre la dona encara era dins del vehicle en flames. Tot i això, cap d'ells va quedar ferit en gravetat. L'home ja ha passat a mans del jutge i de moment l'investiguen pels delictes d'intent d'homicidi i incendi.
Tots els ferits per l'explosió de diumenge a un restaurant de Tarragona ja han rebut l'alta.
L'incident provocat per una fuita de gas a la cuina de l'establiment va deixar 7 ferits, alguns de lleus i d'altres han estat menys greu. Alguns van rebre l'alta al cap de poques hores i els 2 últims que quedaven a l'Hospital Joan 23 han pogut tornar a casa avui mateix.
I a Madrid la justícia investiga un professor per haver gravat un grup d'alumnes de 12 anys despullades. Es tracta d'un professor d'una escola privada de Boadilla del Monte que les hauria enregistrat mentre es canviaven de roba per anar a classe d'educació física.
L'home està acusat d'un presumpte delicte de producció i tinença de pornografia infantil. Segons fonts policials, guardaria imatges d'alumnes des de fa una dècada. La jutgessa que porta el cas l'ha deixat en llibertat, però li prohibeix acostar-se a qualsevol centre educatiu o a qualsevol lloc on hi hagi menors d'edat.
Poc més de 10 minuts per les 9. El Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya adverteixen que cal canviar la recepta per fer front a la inflació. Demana repensar les mesures que s'han aplicat fins ara per compensar la pujada de preus. Els dos organismes consideren que algunes s'haurien de mantenir amb canvis i d'altres haurien de desaparèixer, Montse Martí.
El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, diu que s'han d'aplicar mesures que promoguin el canvi cap a energies renovables.
Hay que tener más cuidado en la implementación de la política fiscal. Tiene que ser selectiva, tiene que ser dirigida a aquellos grupos más vulnerables, tiene que facilitar que reduzcamos nuestra dependencia de la energía rusa.
I el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, també avisa el govern espanyol que cal vigilar en generar encara més deute.
Las medidas de estímulo de la política presupuestaria deben ser, en esta ocasión y en contraposición con lo que sucedió durante la pandemia, deben ser muy selectivas, focalizadas, evitar incrementos adicionales del déficit público estructural.
Una de les mesures que podria tenir els dies comptats és la bonificació de 20 cèntims per litre als carburants. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, Nadia Calviño ha dit que ho estan estudiant.
En principio termina esa medida, la bonificación, el 31 de diciembre, ¿no? Habrá que ver si es necesario tomar alguna medida con carácter sectorial.
L'única mesura que s'ha confirmat ja que es mantindrà l'any que ve és la bonificació del transport públic.
I per cert que el Banc Central Europeu apunta que la zona euro podria entrar en recessió els propers mesos. Això sí, Luis de Guindos creu que seria lleu i acotada en el temps. I mentrestant, al Regne Unit, el nou ministre d'Economia britànic ha tombat el pla de rebaixes fiscals de Liz Truss. Era una de les mesures estrella de la nova primera ministra, que ha hagut de fer marxa enrere de totes les reformes que havia anunciat. Renuncia, doncs, a les reduccions d'impostos. La lliure i el mercat del deute han reaccionat positivament a aquest gir del govern conservador. La Unió Europea dona llum verda a una missió per entrenar 15.000 soldats ucraïnesos en territori europeu. A més, destinaran 500 milions d'euros més a finançar l'enviament d'armes a Ucraïna. Ho han decidit així els ministres d'Exteriors europeus aquesta tarda.
L'objectiu de millorar les capacitats defensives d'Ucraïna davant la invasió russa, tot plegat el dia que Rússia ha tornat a bombardejar el centre de Kiev amb drons suïcides. Segons l'Ajuntament de la capital ucraïnesa, han participat en l'atac una trentena d'aparells que han provocat la mort de com a mínim 3 persones.
I per cert, que ha fugit a Europa la periodista russa que va protestar a la televisió en contra de la guerra. Va ser el mes de març quan va aparèixer en ple directe durant un informatiu amb un cartell que deia «Us estan mentint». A principis d'octubre va escapar-se de l'arrest domiciliari que li havien imposat. Va ser just abans del judici que la podia condemnar a 10 anys de presó. I d'altra banda, Competència ha multat l'energètica catalana Audax amb més de 9 milions d'euros per guanyar clients amb estratègies enganyoses. L'empresa es feia passar per companyies rivals per captar nous clients.
Aquestes estratègies han sortit a la llum a través de diverses denúncies presentades entre el 2018 i el 2021 i han afectat milers de clients. En alguns casos es comunicava fins i tot als consumidors una actualització o renovació de la tarifa. Audax, fundada per José Elías, presentarà un recurs contra la multa davant l'Audiència Nacional.
Quan falten 8 minuts per les 9 de la nit, temps pels esports, perquè avui podem viure una nova jornada històrica. Està en marxa, de fet, la cerimònia de la pilota d'or i podem tenir victòria catalana. Dani Aguilar, què tal? Bona nit.
Hola, Anna, bona nit.
Pendents ara mateix d'Alexia Putellas, que és la favorita per emportar-se aquest segon guardó.
Sí, convertint-se en la primera jugadora que assoleix més d'una pilota d'or. La mulletana la va guanyar per primera vegada l'any passat. Enguany té tots els números de repetir èxit en una gala, amb altres noms en clau Barça destacats i que ha arrencat fa poc menys de mitja hora al Teatre du Châtelet a París.
Doncs anem cap allà en directe i tenim l'enviada especial de RAC1, la Laia Coll. Laia, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit des del Teatre du Châtelet de París. De moment el Barça ja ha guanyat el primer premi de la nit. Ha estat Gavi, que s'ha endut el trofeu Copa amb 18 anys, el millor jugador d'Europa, menor de 21 anys. Per tant, relleva Pedri. Precisament el seu company d'equip al Barça ha estat qui li ha fet entrega del premi juntament a Ronaldo Nazario. Gavi, que ha pujat nerviós a l'escenari, ha recollit aquest premi, ha fet un breu discurs, el tenia preparat amb agraïments al Barça, als seus entrenadors, a tots aquells que l'han ajudat a arribar fins aquí, també als seus companys, a la família, i ha acabat el discurs amb un visca al Barça. I a la platea el president Joan Laporta, que encapçala aquesta expedició del Barça, que l'hem vist molt emocionat quan s'enfós amb una abraçada Pedri i Gavi al relleu, al futur i sobretot també al present i al futur del Barça amb aquesta dupla de Gavi i Pedri al mig del camp.
Laia, què està passant ara mateix en aquests moments? Estava prevista per aquesta hora que es fes l'entrega de la pilota d'or femenina, no?
Exacte, però anem amb uns minuts de retard. De moment estan entregant el Premi Sòcrates, és el segon premi de la nit, un premi de nova creació que es dona a algú que ha obrat també del futbol i de la societat, i en aquest cas l'ha guanyat el futbolista Sadio Mané, que és ara mateix qui està dalt de l'escenari del Teatre du Châtelet, ple amb més de 2.000 persones rebent aquest premi, amb les preguntes, responent a les preguntes dels dos presentadors ja habituals, Didier Drogba i també la periodista Sandy Heribert. Després, molt properament, ja no tardarem molt, sabrem qui és la guanyadora de la pilota d'or femenina, que és el premi que ens ocupa de veritat, perquè Alexia Putellas, la capitana, la jugadora de Mollet del Vallès, la capitana del Barça, és la màxima favorita per tornar a guanyar aquest premi. De fet, Alexia opta a ser la primera jugadora que guanya dues vegades la pilota d'or i a més ho faria de forma consecutiva perquè va ser la campiona de la temporada anterior. És cert que la pilota d'or femenina és un premi de recent creació, perquè tot just és la quarta edició, però tampoc hi ha cap jugadora que hagi repetit ni pilota d'or ni de vesc, que serien els dos premis principals. I ara comença ja la presentació de la pilota d'or femenina amb les finalistes. Veiem imatges d'Aitana Bonmatí, la futbolista del Barça, també de Sam Kerr, de Bitmit, que és una de les màximes oponents en aquesta cursa per guanyar la pilota d'or, la jugadora campiona d'Europa amb Anglaterra, és una de les principals oponents d'Alexia Putellas, que ara mateix és qui surt en imatges a la televisió. I aquestes, doncs, són les 5 finalistes. Per tant, Aitana Bonmatí, juntament amb Alexia Putellas, dues jugadores del Barça entre les 5 finalistes.
Alexia Putellas, que recordem, està lesionada des d'una mica abans de l'Eurocopa i està en fase de recuperació per tornar als terrenys de joc.
Doncs Shevchenko és ara mateix qui criden a l'escenari. El jugador ucraïnès, guanyador d'una pilota d'or, entra amb la pilota d'or femenina, per tant serà ell l'encarregat d'anunciar que és la guanyadora de la pilota d'or de la temporada 2021-2022, perquè recordem que aquest any hi ha hagut un canvi de criteri. En comptes de ser un premi que es dona per any natural, es dona per temporada. És un dels més canvis que ha provocat aquest Mundial de Qatar, ubicat al mes de desembre. Shevchenko ara mateix, doncs, recordant els seus moments com a futbolista sobre l'escenari del Teatre du Châtelet, amb màxima expectació perquè anunci qui és la millor jugadora de la temporada 2021-2022, per saber qui és la pilota d'or femenina.
De fet, van ser companys Shevchenko i Drogba al Chelsea, ara ho estan recordant. Drogba, que ja és un habitual en aquest tipus de cerimònies i que des de fa un temps que ja ha adoptat aquesta posició d'exjugador i a l'hora de presentador, ara imagino Laia conversant Drogba i Shevchenko.
Sí, conversant, veiem a primera fila que hi ha Alexia Putellas, al costat Ada Hegerberg, la jugadora de l'Olímpic de Lió, també entre aquestes 5 finalistes. Al costat d'Alexia Putellas, Gavi, i a l'altre costat Lewandowski, que també rebrà avui un premi. El jugador del Barça, en aquest cas, tornarà a guanyar el premi Gerd Müller, que es dona al màxim golejador entre clubs i seleccions, i Lewandowski és el clau guanyador amb 57 gols. Ara Shevchenko parlant, un discurs emotiu de com està patint Ucraïna amb aquest atac de Rússia.
El veiem emocionat,
que se'l veu, sí, visiblement emocionat, eh?
Sí, Laia, suposo que aquest el nom l'ha de llegir de dins d'un sobre, ha de treure una targeta de dins d'un sobre, o com va el procediment per conèixer, sí, qui és el guardonat?
Exactament, a sobre ja té preparat un sobre que quan acabi, doncs, ara de parlar, obrirà aquest sobre, com s'ha fet ja en el premi Copa, també en el Sòcrates, obrirà aquest sobre que portarà el nom de la guanyadora. Esperem que es compleixin els pronòstics amb Alexia Putellas, que és cert que es va perdre l'Eurocopa, però tot i així, tot i perdre's una de les principals competicions de la temporada, si mires el global de la temporada, Alexia Putellas va fer uns números espectaculars que fins i tot van superar els de la temporada anterior, en què també va ser pilota d'or. I aquesta temporada, a part de canviar la temporalitat en què es valorava la pilota d'or, doncs també un dels canvis era posar més incidència en els mèrits individuals, no tant en els èxits col·lectius. Ara hi ha una ovació molt sentida aquí al Teatre du Châtelet per Shevchenko. Òbviament, doncs, és la representació del que està vivint el seu país. Li continuen fent preguntes.
Laia, quina podria ser la principal rival d'Alexia Putellas? Amb qui es podria disputar aquesta pilota d'or?
jo crec que ha de ser Bitmet, que de fet és també amb qui es va disputar el premi de millor jugadora de la temporada per la UEFA, que es va entregar a finals d'agost, i que també va Alexia Putellas. Bitmet és jugadora de l'Arsenal, amb qui a nivell global no van acabar de fer una molt bona temporada, no va destacar molt, però sí que és veritat que va ser la millor jugadora de l'Eurocopa, va ser la millor jugadora d'Anglaterra, i Anglaterra, ja ho sabeu, el mes de juliol es va proclamar campiona d'Europa, i aquí també deien que havia de pesar aquest fet, el fet de que s'hagués aconseguit un premi d'aquestes característiques. I arriba el moment, ara sí, que Shevchenko comença a obrir el sobre, que diu el nom de la guanyadora de la pilota d'or de la temporada 2021 i 2022, i és Alexia Putellas. Es compleixen els pronòstics per la jugadora catalana, per la capitana del Barça, que puja ja a les escales d'aquest escenari del Teatre du Châtelet. Salutació amb Didier Drogba, i ara Shevchenko, que li dona la pilota d'or. Alexia Putellas va fer història la temporada passada, ho ha tornat a fer, va ser la primera futbolista catalana que guanyava aquest prestigiós premi, la segona espanyola, tot just per darrere de Luis Suárez Miramontes el 1960, i ara es converteix en la primera dona que revalida la pilota d'or, i a més ho fa en dues temporades consecutives. Alexia Putellas, enmig de l'ovació, amunt la porta, molt ovacionat, també la resta de l'expedició blaugrana, i a la seva germana, la seva mare, també molt felices per aquest moment, especialment en uns moments complicats en què la jugadora està lesionada. Somriu Alexia Putellas i es dirigeix ja darrere al faristol per pronunciar les seves primeres paraules com a doble guanyadora de la pilota d'or. La deixa a terra brillant aquesta pilota, i ara sí, Alexia Putellas, que comença a parlar. La podem escoltar.
Madre mía. Bueno, estoy muy feliz de volver a estar aquí. Muy contenta. La verdad que cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse yo misma intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo, y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras pues esto no sería posible, no estaría aquí. Algunas de aquí están, algunas de mis compañeras presentes hoy aquí, otras en Barcelona. Las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera. Por supuesto también al cuerpo técnico, al entrenador, esas personas que me ayudan a mejorar día a día, que se comprometen también conmigo misma para ayudarme a conseguir eso. Al club, per suposat, al senyor president, junta directiva, a totes les persones que treballen al club. És un privilegi jugar al Barça. Bueno, tothom sabeu que soc culer, i viure el que vaig viure l'any passat amb els dos partits al Camp Nou, tota l'afició, un altre cop moltes gràcies. Gràcies per confiar en mi i per deixar-me ser part d'aquest projecte. Bueno, també thanks to the
moltíssimes gràcies a France Football i als membres del jurat.
Para ser sincera, el 5 de julio fue cuando me rompí la rodilla. Creía que esto no sería posible porque no os voy a engañar, creía que se iba a recordar lo más reciente, que fue la Eurocopa. Enhorabuena, hay algunas inglesas aquí. También enhorabuena, mi más sincera enhorabuena a la Federación Inglesa por la organización que tuvo, por esa Eurocopa y por cómo están teniendo ese impacto con el fútbol femenino en su país. Sin duda son un ejemplo de cómo lo están haciendo. Y bueno, por supuesto a mi familia, que bueno, que hace unos meses que no están siendo como queremos con la lesión y con esa alegría que nos da el fútbol en casa. Pero bueno, para finalizar ya, espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta, y espero que nos veamos pronto ahí. Gracias.
Doncs el discurs d'Alexia Putellas, igual que la temporada passada, ha volgut fer-lo en castellà, però també una part en català per aquests valors que sempre defensa la capitana del Barça. Doble guanyadora, insistim, de la pilota d'or, 42 gols i 23 assistències entre club i selecció. Ja tenia el premi de millor jugadora de la temporada per la UEFA i ara hi afegeix un trofeu més, com és aquesta pilota d'or. Alexia, agraïda amb les seves companyes, també amb el Barça i sobretot a l'afició blaugrana per la màgia que es va viure al Camp Nou amb els partits de quarts de final i de les semifinals de la Champions, i que aquesta temporada, gràcies a la bona resposta, doncs es convertirà en algú ja més normal i no tan excepcional.
Doncs el titular a aquesta hora, que és Alexia Putellas, que guanya aquesta segona pilota d'or en categoria femenina. Enviada especial de RAC1 a París, Laia Coll, moltes gràcies.
Fins ara, bona nit.
Bona nit. I abans d'acomiadar-te, Dani, alguna cosa més que haguem de saber en clau esportiva?
Mira, que s'està tancant la novena jornada, en la que el Barça ha perdut el Clàssic, entre el Villarreal i l'Osasuna, de moment empat a 0, minut 4. Recordem, Villarreal, rival del Barça dijous, de l'Osasuna, l'Espanyol, el rival també dijous.
Gràcies, Dani.
Bona nit.
Fins ara. Passen 5 minuts a les 9 de la nit. Seguim amb més coses. Les entitats socials alerten que les dades de pobresa ja són pitjors que les que hi havia a la crisi del 2008. Lamenten que ajuts actuals no estan servint per pal·liar la situació i reclamen a les administracions accions més contundents.
L'alerta l'ha fet la taula del tercer sector, coincidint amb el Dia Mundial de l'Erradicació de la Pobresa. Admeten que les dades encara són provisionals, però que tot apunta que la xifra d'exclusió d'aquest 2022 serà històrica. La taula reclama a la Generalitat que acceleri la posada en marxa de la renda bàsica universal.
Avui en temps de tertúlia entrevistarem el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó Viles, a les portes que engegui la campanya del Gran Recapte dels Aliments. Aquest any es farà el cap de setmana del 25 i el 26 de novembre. I el Departament de Salut demana a tots els majors de 60 anys que es posin la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus per evitar una nova onada de contagis aquesta tardor. Avui ha començat la campanya per aquesta franja d'edat i també se'ls posa la vacuna contra la grip. I fer un tractament immunoteràpia a l'inici de la infecció del VIH podria servir per controlar el virus. Així ho conclou un estudi liderat per l'IRSI Caixa, que ha permès que alguns pacients deixin de prendre antirretrovirals durant 3 mesos. La investigació l'ha publicat aquesta tarda la revista Nature Medicine. Eudald Martínez.
Actualment les teràpies amb anticossos s'incorporen al tractament un cop el pacient ja ha iniciat el tractament amb antirretrovirals, que és el que permet adormir les cèl·lules infectades. Però l'estudi català ha demostrat que començar els dos tractaments de manera simultània millora l'eficàcia de la immunoteràpia i fa que el virus no es reactivi. Ho ha explicat a RAC1 un dels autors de l'article, l'investigador Javier Martínez Picado.
Si tu administres teràpia antirretroviral durant 1, 2 o 3 anys abans d'iniciar la teràpia en anticossos, amb el cos queda ja tan poc virus que no es forma aquesta unió entre anticòs i virus. Si ho fem de forma simultània, el sistema immunitari el reconeix com una nova entitat contra la que ha de lluitar.
De moment, la recerca s'ha fet només amb un tipus d'anticossos, però els investigadors creuen que també podria funcionar amb d'altres i apunten que a la llarga això es podria arribar a convertir en una cura funcional del VIH.
Nou i set minuts, tanca un altre Corte Inglés a Barcelona. Ara el de Portal de l'Àngel és un dels emblemàtics de la companyia que també abaixarà la persiana.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El Corte Inglés l'ha venut a la societat Iberian Ventures per 200 milions d'euros.
En un comunicat, el nou propietari assegura que invertirà a convertir l'edifici en un espai sostenible i reposicionar-lo com un dels edificis emblemàtics de la ciutat. El Corte Inglés del Portal de l'Àngel té 18.000 metres quadrats, per tant, part de l'espai es destinarà al comerç, però també hi haurà llocs per les oficines.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Mediaset ha acomiadat a Paolo Basile, l'històric conseller delegat del grup. La crisi d'audiències de Telecinco l'ha acabat condemnant. Després de 20 anys al capdavant del grup mediàtic, la cúpula ha fulminat Basile per no haver solucionat la crisi d'audiència que viuen Telecinco i 4 en els últims mesos. I ha mort el productor, guionista i director de sèries animades Claudio Bern, conegut com el Walt Disney espanyol. Entre les animacions que va dissenyar, dirigir i produir, destaquen algunes com aquesta. Bobo Jobs o també David El Nomo, de mare escocesa i pare francès. Claudio Biernboit va néixer a Palma. Al llarg de la seva carrera com a president de BRB Internacional va produir una quarantena de sèries de televisió i també programes de ficció. Va rebre més de 40 premis, entre ells el Premi Talent Extraordinari de l'Acadèmia Espanyola de Televisió l'any 2017. I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit. Hem començat la setmana amb alguns plogims. No sé si s'hauran de repetir o no demà.
Poca cosa, però almenys hem mullat alguns boscos, alguns carrers, poca cosa. En les últimes hores, encara al llarg de la tarda, vaja, hi ha hagut aquests plogims, han anat desapareixent. Algun ruixat al llarg de l'última hora, hora i mitja, també cap al Pirineu Occidental. En pot aparèixer algun més en aquest sector del país. Demà no repetiran. Demà, de fet, serà un dia bàsicament assolellat, amb el permís dels núvols baixos, que al matí hi haurà sectors de la costa i del prelitoral, i a primeres hores del dia, a mig matí, ja hauran desaparegut. També hi haurà algunes boires en sectors de la Catalunya central, altres àrees de l'interior de Catalunya. Farà més sol i això també permetrà, ajudarà que les temperatures al centre del dia s'enfilin més que avui, sobretot a l'interior del país, 2-3 graus més. Serà més fàcil passar dels 25, calor al centre del dia, després d'una matinada que no serà especialment freda a l'interior del país, i de nou aquesta propera nit es poden repetir doncs, les temperatures de 20 graus o més tota la nit en sectors de la costa. Per tant, nit tropical, ja la segona quinzena del mes d'octubre en sectors de la costa.
Gràcies, Abel. Ens actualitzes quan siguin les 10.
Molt bé, fins
que
ara.
Que vagi bé, fins ara. Passen 10 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
S'ha fet tardíssim avui amb aquest premi, amb aquesta segona pilota d'or consecutiva que guanya la futbolista blaugrana Alexia Putellas. No sé si sou molt de futbol o no, el Lluís segur que sí. Vaja, una alegria que Alexia Putellas hagi, tot i que tots els pronòstics era el que indicaven, no?, que Alexia Putellas podia tornar a guanyar aquest guardó, finalment és el que ha acabat passant.
Una alegria un pèl més renyada, perquè l'any passat van guanyar la Champions, com sabeu. Aquest any l'Olímpic va passar per sobre del Barça, literalment, i això feia dubtar. També es va lesionar la jugadora. Hi havia algunes jugadores de l'equip francès que van brillar especialment, que també van tenir un molt bon paper a la seva lliga domèstica, però no, al final la UEFA ha decidit premiar a la jugadora catalana i, per tant, bueno, és un moment de celebració per tots.
Una visibilitat extraordinària, a més, que dona Alexia Putellas tant al futbol femení com també al Barça, com a Catalunya, evidentment.
Sí, i a més, com diu en Lluís, jo crec que quan parlem de futbol hauríem tots de callar, si en Lluís, però jo parlaré de l'altra vessant, una vessant més sociològica, no? Que al final el posicionament de posar en el mapa Catalunya, evidentment, el Barça, evidentment, i una dona en el moment en què el Barça està apostant de manera clara per al futbol femení, i aquesta és una qüestió interessant, substancial i consubstancial en el moment de la igualtat, no? I això hauria de comportar també que el reconeixement del futbol femení amb tota la seva envergadura, no? És a dir, en tema de sous, en tema de capacitat d'incidència, en temes de publicitat, etcètera, etcètera, doncs acabés sent una realitat només de justícia. No cal una discriminació positiva, no cal no sé què, només cal una qüestió molt ancestral que a casa i bé, moltes vegades ens la plantegem, que és una qüestió de justícia.
Mariona i Raimundo, no sé si voleu afegir alguna cosa
que,
més.
De fet, això arriba en un moment que el futbol femení ha tingut un estiu mogudet, no?, per les relacions i l'atenció de la selecció, no?, i com en realitat això també pues, respalda, no?, una... pues, bueno, un lideratge, no?, del futbol femení que afirma, no?, i que justament entra també a intervenir en aquesta naturalització, no? Si apareixen no sé quants, 15 o una cosa així, no?, jugadors de futbol que posen en qüestió el seleccionador, la bronca hauria estat històrica, no? I bueno, pues mira, això també reafirma una mica aquest lideratge. És cert que ja estava lesionada, que no hi era, no? Però bueno, que clarament també va estar amb les seves companyes i donant suport a aquest protagonisme femení del futbol.
Mariona.
Jo crec que és importantíssima la visibilitat i el reconeixement, i no sóc una experta en futbol, ni masculí ni femení, però si és femení, bueno, em fa molta il·lusió, per sobretot per les noves generacions de nenes, de noies que pugen amb aquests referents, i també de nois, no?, que en un moment que parlem del Barça amb vores baixes, doncs, ei, reconeixem que hi ha un equip que
potser aquest any ha sigut el millor, però que està creixent. I unes dades que estava mirant, i és que durant la temporada 2020-2021, que va ser l'espectacular del Barça femení, m'ha sorprès molt que va ser la primera dona en marcar el Camp Nou en un partit oficial. Fins llavors, estem parlant de l'any passat, no havia marcat mai, bueno, de fa dues temporades, no? No havia hi hagut cap dona que pogués jugar al Camp Nou en un partit oficial i marcar, no? I va ser... I després que el 2015, tot just, estem parlant de fa set anys, no? Que és quan va quedar integrat completament dintre del club el Barça femení, no? I això fa quatre dies. I allà ha sigut una carrera de fons que ha cobert durant els últims 10 anys el club, no? Cada una d'aquestes etapes. I no és d'un dia per l'altre que s'aconsegueix això, sinó són molts anys de pica pedra.
Sí, més enllà de la vessant esportiva, ara l'Isabel parla del paper social, publicitari, etcètera, de la jugadora, i crec que estem davant un fenomen, un fenomen que a més ha estat...
Em sembla que l'any passat de samarretes amb el nom d'Alexia darrere són de les que més es van vendre.
Sí, i crec que és la setena, és a dir, hi ha 6 jugadors que la superen, però després ja ve ella. I veus molts nois amb samarreta, la Putella, és la qual cosa és una bona notícia. Parlava del paper social que han fet perquè, sobretot per les nenes, encara amb edat escolar, el paper d'empoderament de la dona que ha fet aquesta jugadora, justament per la seva excel·lència, és superior a qualsevol ministre que hi hagi hagut darrerament en afers d'aquestes característiques. Penseu, per exemple, que en aquest moment a la Federació Catalana de Futbol hi ha 17.000 nenes federades jugant a futbol. I no parlem de futbol escolar, parlem de futbol federatiu. 17.000 nenes. Fa només 5 anys eren 4.000. I en aquest moment hi ha 17.000. I el 9% dels federats de la Federació Catalana de Futbol són nenes. Aleshores, ja no pel fet de que els agradi més o menys jugar a futbol, sinó pel fet de que aquestes nenes no perceben una cosa tan masculinitzada com el futbol, com una cosa masculinitzada. I en aquest sentit, el salt que permet no només l'Alexia, serien molt injustos si només parlem d'ella. Evidentment, podem parlar de l'Aitana Montmati, podem parlar de moltíssimes jugadores catalanes i no catalanes, però és evident que la seva figura referent al fet de guanyar 2 pilotes d'or és l'únic futbolista en la història del Futbol Club Barcelona que ha guanyat consecutivament 2 pilotes d'or, amb Messi, la qual cosa, bueno, marca una miqueta la transcendència del personatge.
No, jo volia dir, agafant un fil que ha dit en Raimundo, respecte a la queixa i la rebel·lió contra el seleccionador, no? Seleccionador, sí, seleccionador, veritat, que des d'una perspectiva plural, per un sector no es va entendre. És a dir, es va fer un símil en dir, a veure, alguna vegada l'equip masculí s'ha atrevit a enfrontar-se contra el seleccionador? No ha passat mai, no? I en canvi, doncs, les jugadores femenines en un moment donat consideren una sèrie de qüestions que els afecta a totes i que hi ha una mala praxis o una mala gestió i s'enfrenten. I això, en el món del futbol, ja va haver un sector important que no va entendre i va criticar molt aquest fet. I jo crec que és un debat que s'hauria de plantejar. És a dir, com s'hagués viscut que l'equip masculí de seleccionat s'hagués plantejat rebel·lar-se contra el seleccionador, no? És a dir, se'ls hagués demanat professionalitat i, per tant, exigit que l'autoritat se la creguessin, és a dir, disciplina, i en canvi el debat és com que són dones serem més permissius i per tant entendrem que es rebel·lin, no? I aquest jo crec que és un debat que no hauria, o sigui, que si realment la igualtat fos absoluta, no s'hauria de plantejar des d'aquesta perspectiva. És a dir, la disciplina, si la donem per fet que s'ha d'exigir en l'equip masculí, és exactament igual d'exigible en l'equip de femení. I si no, i si l'equip en el seu debat intern pot exigir en el seleccionador una sèrie de coses, també ha de ser en l'equip masculí.
En fi, doncs aquí encetaríem ja també un altre debat, però en tot cas ens quedem amb aquesta notícia positiva, amb aquesta segona pilota d'or que ha guanyat l'Alexia Putellas, la primera que aconsegueix 2 pilotes d'or, i també ens quedem amb aquesta part positiva després de la desfeta d'ahir, per tant que ja ens va bé una mica de bones notícies. Si us sembla, fem una petita pausa i de seguida tornem parlant de més qüestions.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Aquesta tardor protegeix-te el doble.
Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Torna al Boldam Festival de Jazz de Barcelona. De l'11 d'octubre al 28 de desembre, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diane Reeves, Melody Gardot i molts més. Més de 80 nits amb la millor música aquesta tardor a Barcelona. T'hi esperem. Informació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
Setmana de les ofertasses a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
7 dies únics amb ofertasses com aquesta.
Filets de pit de pollastre a només 6,95 euros al quilo.
I un 15% de regal en totes les teves compres de fruiteria, carnisseria i peixateria superiors a 20 euros.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Fins al 19 d'octubre a la botiga web o app. Consulta en les condicions.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
O sigui que ens protegeix també estant dins de casa.
Doncs clar, l'alarma també està pensada per quan ets a casa. Pots connectar només una zona o l'exterior i et pots moure lliurement dins de casa. L'exterior ja el tens protegit amb les càmeres. Els sensors avançats ens avisen abans si algú intenta entrar. I si tens qualsevol altra emergència, només has de prémer aquest botó. SOS. Passi el que passi, nosaltres som sempre aquí.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
U no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen 21 minuts a les 9 de la nit, ho dèiem abans al sumari, la Conselleria d'Interior, que ha destituït el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela. Aquesta tarda ell mateix ha enviat una carta a tots els agents, en què ha deixat anar dues idees principals. Ha parlat d'una banda de mesquinesa i de l'altra de neutralitat política. Després en parlarem, però avui volíem també per analitzar la situació dins del cos dels Mossos i perquè ens expliqui una mica què és el que està passant. Volíem saludar el cap de Societat de RAC1, el Benet Íñigo. Benet, què tal? Bona nit.
Bona nit, Anna.
Clar, és veritat que fa dies que sentim parlar d'aquest estira i arronsa dins la cúpula dels Mossos. Avui ens hem trobat aquesta notícia que podríem dir que no ha sorprès gaire, no? Perquè, com dèiem, feia dies que se'n parlava, però jo crec que hi ha molta gent que s'ha perdut molts capítols, no? De tot el que ha passat a la cúpula dels Mossos, Benet, i per això et volíem preguntar, començant, per què ha pres aquesta decisió el conseller Elena, és a dir, quins eren aquests principals punts de discòrdia que hi havia amb Josep Maria Estela.
Mira, la gota que ha fet vessar el got ha estat el nomenament o l'elecció dels nous comissaris que s'ha fet recentment, aquesta setmana passada. Estan en un procés els Mossos que hi ha promocions per ascendir a diferents comandaments, la més elevada, la dels comissaris, i la setmana passada, doncs, la trentena de persones que es van presentar al comissari, Estela apostava per 6 persones i el departament, diguem-ne, la part política, va acabar escollint-ne unes persones que la majoria no eren coincidents amb l'elecció d'Estela. I això ha estat la gota, diguem-ne, que ha fet vessar el got. Però és evident que darrere hi ha moltes més coses, no? Això ha sigut com una mica l'argument final, perquè ja fa mesos que la relació entre Estela i el departament, i primer la d'Estela amb el seu número 2, no eren bones. I, de fet, abans de l'estiu, ja abans de les vacances, va ser el mateix Estela que va anar a la Conselleria d'Interior a demanar, a proposar que rellevessin el número 2, Eduard Sallent. Aquella conversa llavors no va transcendir, el departament va decidir que no, que mantenia l'actual, la que fins ara era la cúpula dels Mossos, sí. Però fa un parell de setmanes sí que va sortir, el País ho va avançar, i RAC1 ho vam confirmar després, que hi havia hagut aquest ultimàtum, per dir-ho així, i el que diuen fons d'Interior és que si planteges un ultimàtum d'aquesta manera, doncs que bé, que has d'assumir que no et pot sortir, que et pot no sortir bé, i que estàs generant, o ells interpreten que això ha generat una crisi que no consideren que fos oportuna, i per tant la relació entre la part política i el comissari en cap, doncs ja feia setmanes que no era la millor.
Benet, pels que no hi entenem gaire en aquest àmbit, explica'ns una mica quin paper tenien fins ara ell i el número 2 del cos, Eduard Sallent, com s'havien repartit les tasques, que no sé si són les tasques que abans assumia el complet el major Trapero estaven dividides en dues persones, o no és així?
Bé, a la pràctica no havia de ser així, és a dir, el major Trapero també tenia un equip, no?, i també tenia gent amb qui delegava funcions. Sí que és veritat que quan l'actual Conselleria d'Interior va rellevar Trapero i va col·locar a Estela de número 1 i a Sallent de número 2, es va dir que volien fer, i ells mateixos ho deien, ells mateixos t'ho explicaven, que volien una altra manera de liderar el cos, que no fos tan personalista, no?, que no hi hagués una figura que imposés tant com Trapero, i que volien fer més coral, i d'alguna manera eren dos perfils que es complementaven. Estela és un comissari que ha passat per 6 regions policials, que sap molt bé el que coneix molt bé el que és el dia a dia de la comissaria sobre el terreny, no? I potser Sallent és un perfil més, doncs, que ha portat les relacions dels Mossos amb la judicatura de Madrid, ha fet més, diguem-ne, feina de diplomàcia, per dir-ho així, del cos amb altres institucions, ha estat més pensant com ha de ser el cos, més de disseny d'un cos policial. Llavors, la idea una mica era que repartissin una mica aquests dos rols i potenciar la part de proximitat. Aquest també ha estat un dels punts de discòrdia, ara que parlàvem abans dels punts de discòrdia. Per exemple, Estela estava molt, molt centrat, o volia impulsar molt més el que seria la policia de proximitat, no? Allò, més agents al territori, més patrulla, més nous dissenys de distribució territorial. I en canvi, doncs, Sallent i la part política els agrada més, per dir-ho així, doncs, serveis centrals, no? I últimament s'ha parlat molt dins del cos de la importància que li donaven a la policia marítima, que és una unitat relativament nova dels Mossos, un servei central amb pocs efectius, però que li estaven donant molts recursos. I aquí també, doncs, hi ha hagut aquestes friccions.
Benet, per com han anat avui les coses, és veritat que la conselleria volia que ell marxés i no l'hagués de destituir? És a dir, com ha anat tot plegat avui amb aquesta última decisió també del conseller Elena?
Sí, les últimes hores, et diria que les últimes dues setmanes han estat les més tenses, per dir-ho així, no? Perquè és quan ha esclatat tot a nivell mediàtic, que ha sortit a la llum aquest conflicte que feia mesos que bullia, però ha esclatat, i a partir de que ja semblava clar que no tenia això un bon final, per dir-ho així, de fet avui Fons d'Interior en deien la carta que va enviar Estela fa dues setmanes al cos dient no passa res i tal, tampoc arribava a desmentir que hi havia aquesta crisi, no? Que la van trobar fluixa. Llavors aquí ja, diguem-ne que la decisió o al final estava bastant cantat. Clar, la conselleria el que esperava és que fos el mateix Estela que, veient que amb l'elecció dels comissaris, doncs, el seu criteri, tot i ser el comissari en cap, no és el que havia sortit endavant, doncs que fos ell qui renunciés al càrrec. Estela, les últimes hores, aquest cap de setmana, ha estat parlant amb molts dels comandaments del cos, ha notat que tenia el suport de, jo diria, la majoria de comandaments, no tots, evidentment, però sí la majoria, i llavors ell s'ha volgut fer fort, i d'alguna manera els deia, jo no me n'aniré, si em voleu fora, feu el pas vosaltres i sigueu, diguem, entre cometes, valent, no? Feu vosaltres, mulleu-vos vosaltres. I així ho han fet. Així, a les 11 l'han convocat a una reunió a la conselleria, pel que sabem ha estat una reunió curta però tensa, i allà se li ha comunicat el cessament a Estela.
Benet, tu creus que això obre una crisi dins dels Mossos? No sé, què pot passar a partir d'ara?
Bé, la crisi ja hi era. No és que l'obri, sinó que això és un intent...
Si la fa més gran, doncs, per tant.
De tancar-la. El que passa que a vegades aquests intents de tancar una crisi no saps mai com acaben. Bé, el que és segur és que no es podrà tancar en breu o que seguirem parlant, que no és molt bon senyal, ni hauria de ser normal, de canvis a la cúpula, perquè això enxampa els Mossos en un moment en què precisament s'ha de presentar una nova estructura i un nou organigrama. Fa mesos que es treballa en una nova estructura, es va dir que es crearien noves comissaries generals, com la de ciberseguretat, per exemple. És a dir, es crearà un nou esquema del cos i s'hauran de col·locar les peces, no, els noms que ocupin cadascuna d'aquestes noves àrees i de les antigues. I això s'ha de presentar a finals de... Van dir entre tardor i hivern, és a dir, a finals d'any. A finals d'any és probable que hi hagi un nou cap dels Mossos que no sigui Eduard Sallent, que ho deixàvem molt clar, de fet, en el comunicat avui interior, que assumia el càrrec de manera en funcions, de manera provisional. I el que s'interpreta o la intenció del departament és que per primer cop col·locarà una dona com a comissària en cap del cos. La feminització que és una de les línies que el departament fa temps que insisteix